La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Hola a tots i totes, benvinguts al novè capítol de La jungla de la Torre. Hola, Albert.
Bones, què tal? Nou ja en portem? Déu-n'hi-do, eh?
Nou. I, com un embràs, més o menys.
I no ens hem barallat encara, tu i jo. No ens hem barallat.
A l'antena no.
No, a fora. Passa que això no es veu. Això
no es veu ni se sent.
Molt bé. Escolta, avui tenim nou convidat.
Mai, no han repetit encara.
Clar,
no
és repetit. És veritat.
Tenim convidat. Tenim el nouè convidat, el cinquè convidat, si repartim entre sexes. Vale? Hem tingut fins ara doncs, cinc convidats, quatre convidades. I tenim un polític, segon polític que portem a la jungla.
Segon polític, correcte.
Segon polític. Sí, la porta de girafa, te'n recordes?
Sí.
Vale, Pino, el portaveu del PSC, el cap de l'oposició.
Sí. Potser sortirà avui, el Vale, no? Amb aquestes converses...
A veure si trucarà, com a l'Udit.
Bueno, no ho crec, perquè no és en directe, ja ho dic ara.
Però en aquest programa hi ha hagut trucades de l'Udit, tot i no ser en directe.
Cert, no sé com se n'han enterat, però sí.
Una jungla molt estranya.
Cert. Bueno, és que la jungla hi ha de tot, ja saps. Hi ha gats, imagina't.
Hi ha gats. Bueno, doncs avui no hem portat un gat. Per tant, ja és una pista. No hem portat cap gat avui.
No té pinta de gat.
No té pinta de gat. Veurem quin animal és. Durant el programa anirem descobrint. Però bé, com vam portar el cap de l'oposició, hem dit, portem algú del govern. I hem portat Raül García.
Doncs, Raül, benvingut.
Moltes gràcies.
Ja has rebut el primer missatge, eh? L'audiència està atenta.
Molt bé. Mira, primer de tot he preparat aquí una mica la presentació. Aquí és Raül García, que segur que molta gent el coneix. Però hi ha algun despistat que no.
Per tant, doncs, sempre n'hi ha algun.
Raül García Vicente.
El món hi ha d'haver de tot, per anar bé.
El món hi ha d'haver de tot, sí.
Imagina't, hi ha Putins, imagina't.
Hi ha Putins.
Per no dir una altra paraula.
També hi ha Zelenskis. també hi ha Zelenskis.
També.
I Bidens. Perquè Biden hi és o no hi és?
Està desaparegut, sembla.
Bastant desaparegut.
Bé, no entrem en matèria.
No entrem en política internacional perquè a veure si encara rebrem, Un míssil o alguna cosa.
Bé, esperem que no, tu.
Vinga, Raül García. És nascut a Torredembarra l'any 1986, té estudis d'educació física. Des de ben petit ha estat vinculat al món de l'esport torrenc. Ha estat jugador de la UDT durant molts anys, on també va ser membre de la Junta, entrenador i coordinador de l'escola de futbol base.
Segueix.
Un gat.
Si tinc un gatet per aquí... Vale, prou.
Durant anys també ha treballat en l'organització d'activitats extraescolars i de lleure per a infants i joves. És regidor a l'Ajuntament de Torredembarra des del 2015. A l'anterior mandat va gestionar les àrees d'esport i joventut i actualment, en aquest segon mandat, és tercer tinent d'alcalde i és regidor d'esport, via pública i manteniment, festes i lo que leixen.
És a dir, que tens poca feina, vaja, Raül.
Bueno, no ens podem queixar. Són dies ben intensos i ben ocupats, però bé, de moment ho suportem bé i amb bona cara.
Ojo la veu aquesta, Potent,
Té una veu, si una veu allò...
Potent.
Qui imposa.
Sí. Fa respecte.
A mi m'agradaria tindre un alcalde amb aquesta veu, saps?
Sí?
Sí.
Mira, primera pregunta, parlem-ne, va.
No, parlem després.
Ah, val.
Jo primer vull parlar d'un tret biogràfic que coincideix amb tu. Els dos sou gent del món del futbol.
Sí.
Avui podeu parlar de tu a tu.
Sí. Doncs com molta gent, a vegades. Sí. Jo sempre, m'ha agradat destacar doncs, que diverses entitats, quan les escoltes, quan treballes, sabeu que el món de l'esport a la Torre doncs, és ben intens i ben actiu, de que se senten, o sigui, molt agraïts només el fet d'escoltar-los. I crec que... No vull ficar-me la medalla, perquè espero que això tingui continuïtat, però s'han donat com escoltades les entitats i és un tret diferencial del d'abans, del polític de tota la vida, que de qualsevol partit, de que ningú tenia en compte massa l'aspecte esportiu dels municipis. Uh-huh. Tenim la gran sort, com a la Torre, com a molts altres pobles, de que hi ha molta gent que altruistament s'hi posa al davant de les entitats i funcionen i després doncs, porten allà el nom del municipi ben enllà i de la bona feina que fan, però trobo que els ajuntaments doncs, hem d'escoltar-nos a la gent de les nostres entitats, que és al final el fet de ser propers als veïns i veïnes, que és el que en campanya més es repeteix.
Uh-huh. Molt bé. Està aquí ja...
Sí, sí, sí.
Fent un míting,
eh?
Està
clar,
un míting.
Home, un míting, no. Home, com es passa el Jordi, eh?
El Jordi va...
Sí, és més benèvol, el Jordi.
No, però una cosa que sí volia preguntar és, la política és un esport de risc? Aquesta pregunta no s'ha fet mai a la ràdio. Mai.
Bueno, una mica sí, evidentment, perquè la política el que fa és estar exposat en el dia a dia i, per tant, les teves accions estan en boca de tothom i estàs en boca de tothom. I, per tant, doncs, crec que has de ser més pulcre que mai, però tampoc allunyar-te de la persona que has sigut normalment i que ets fora de la vida política. Per tant, esport de risc sí, però si fas les coses com ets tu, al final, amb certa naturalitat, crec que es pot minvar una mica aquest risc.
Molt bé, si un cas situem-nos, com entres en el món de la política? Perquè no sé si ja t'havies mogut en política o et ve una oferta d'aquelles que arriba a vegades doncs, per anar a una llista. Què passa el 2014 o 2015?
M'encanta quan es diu oferta, eh? El mercat oferta. De fitxatges, eh? Entrem en termes futbolístics.
No, la política i l'esport hi ha molts punts en comú. Sí, sí. Sí, sí,
els periodistes cert. Trobeu simils molt, molt fàcilment,
sí,
també.
Sí, sí. I a la jungla hi ha simis, també.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí, sí. Hi ha diferents simis. Mandrils.
Mandrils, sí, sí.
Com entres en política, doncs, aquí a Torredembarra?
Bé, doncs, a finals del 2014, per l'esport, també. Jo era el coordinador de l'escola de futbol de la UDT. Gent d'Esquerra se'n va apropar perquè estaven fent trobades temàtiques de diferents temes i volien doncs, que els expliqués com la meva visió, diguéssim, general de l'esport a la Torre, el moviment de les entitats... el que va passar doncs, anys enrere amb el tema de l'UDT, que es va desfer i es van fer tots grups independents, clubs i entitats independents. I bé, arrel d'aquestes reunions de treball, que pròpiament jo anava a explicar la meva opinió, em vaig trobar molt a gust amb la gent que hi participava, i bé, doncs va arribar quan s'ha acostat el maig de 2015, l'Eduard em va proposar si volia anar a la llista amb altra gent.
Si ja en la porta et va trucar i et va dir, escolta, vols fitxar
pel Barça?
Com el Haaland o com l'Mbappé en el cas del Madrid.
Molt bé la comparativa Esquerra-Barça, eh? Vull dir,
Esquerra-Barça, Haaland-Raúl García.
Bueno,
sí.
Això potser per...
El cabell no seria ros.
No, però pel volum una mica. I bé, doncs, bueno, vaig estar...
Te va costar decidir-te?
Em va costar decidir si realment volia ser regidor o proposar-me ser regidor al poble, però tenia molt clar que volia fer coses, sobretot en l'apartat esportiu des de l'Ajuntament, i em va il·lusionar i també em va ajudar molt que trobar-me a gust en aquelles reunions, en aquelles trobades temàtiques, i la gent, que era molt propera i era, doncs, molt natural, molt, molt noble, no eren grans aspiracions, ni de menysprear ningú, ni res. I bé, vaig tenir algun aspecte desagradable, segurament no sou desconeixedors, però un altre partit polític em va voler també fitxar, entre cometes, però bé, des del primer dia tenia clar que si amb algú hi anava era amb Esquerra, perquè em va agradar la manera de fer que van tenir amb mi personalment, almenys. I bé, doncs va arribar el maig del 2015 i vaig tenir la gran sort, perquè per mi és una gran sort ser un representant públic, d'entrar i bé, doncs fins a dia d'avui satisfet.
Has estat militant en el partit? O continues vas entrar com a independent? Continues com a independent o ja tens el carnet d'Esquerra?
Soc militant des de fa alguns mesos. No arriba sí, ni l'any, però fa poc que m'he fet militant.
I què et va fer decidir a fer-te militant? I no abans?
Bé, crec que doncs, són etapes que hem d'anar cremant. Crec que hauria d'haver fet abans, possiblement, però bé, són coses que les allargues. Vaig entrar independentment perquè la meva política general, doncs, sincerament, lo típic de llegir el diari, però tampoc era un obsessiu, podríem dir, que sóc ara, que ho segueixo doncs, gairebé a diari. I doncs, crec que el partit em representa molt. I bé, crec que també és una manera doncs, de donar resposta jo també a que el partit, gràcies a aquest partit, estic fent una feina doncs, que jo m'hi trobo molt a gust i també doncs, és una, bueno, un win-to-win. És a dir, jo també sóc agraït al partit d'aquesta manera de ser militant. Que tampoc ha canviat gaire,
no
personalment.
Has de pagar una quota cada mes o cada trimestre, sí. Això sí, que ho tens.
Sí, sí, ho paguem.
Molt bé. El que sí que ha canviat molt en aquest d'un mandat a l'altre són això, són les atribucions, les regidories que portes, les àrees, perquè has passat a portar doncs, joventut i esport, a portar també via públic i manteniment, que són allò, carteres això, que en un municipi com Torredembarra tenen un pes important, perquè és el que veu la gent, la via pública, el manteniment dels serveis. En què t'ha canviat el dia a dia amb aquestes...
Radicalment. Fa poc, no tant a l'extrem, com li vaig dir a uns amics en petit comitè, però sent regidor d'esports i de joventut, evidentment vaig tenir molt de temps per poder portar allò, a dur a terme allò que tenia en ment abans d'entrar a l'Ajuntament, que també va ser positiu, i vam fer moltes coses, esports, però el meu dia a dia ha canviat radicalment. És a dir, no només les hores que li has de dedicar, que evidentment tothom que coneix mínimament el funcionament d'un ajuntament amb aquestes regidories que has comentat, doncs evidentment s'ha de dedicar molt de temps, sinó la responsabilitat que té aquestes regidories, perquè al final política són prendre decisions, decisions d'aquest estil doncs, són ben complicades, i sobretot també com a l'hora de pressupost al final tot ho traslladem als diners, però és ben bé així. Uh-huh. I quan tractes doncs, amb projectes grans, de molts diners, o contractes de manteniment, o molts serveis, doncs costa molt. Sí que hi ha gent que critica doncs, que és una sobrecàrrega de feina, però bé, jo crec que ho portem prou bé. És a dir, sí que hi ha aspectes com la regidoria de festes, que la vaig agafar jo en un inici, perquè evidentment, la majoria absoluta ens va portar que érem quatre regidors que rebatíem i cinc nous, doncs que després amb el rodatge podríem canviar. Al final no s'ha dut a terme per sèries qüestions, però bé, crec que tenim la sort de que dos regidors de govern i l'alcalde estem a dedicació exclusiva i ens permet dedicar-li tota aquesta jornada a l'Ajuntament i, per tant, crec que bé, que estem prou satisfets. Aquestes regidories també afegeixo que des de fa un mes i mig, doncs l'alcalde i jo portem el tema de residus i la recollida de brossa, doncs que també li sumem una mica.
Si porteu compartit, perquè es va dir en principi que ho portava l'alcalde directament.
Sí, perquè les competències de la neteja viària ja les tenia jo com a regidor de via pública i manteniment, i tot i que vam contractar aquest tècnic nou de residus i recollida, no vam canviar les competències. Per tant, jo segueixo amb aquesta part i les competències de recollida de la brossa, doncs que sí que se li van treure el regidor de sostenibilitat, ara les té oficialment l'Eduard Ruiz, l'alcalde, però ho portem els dos conjuntament. És a dir, prenem decisions contínuament els dos conjuntament i en el dia a dia doncs, estem els dos a sobre del tema.
Feu com una coalcaldia, en aquest cas, no?
Bueno, però només...
Una corregidoria, seria, una corregidoria.
Corregidoria.
Això dels alcaldies aquí a Altafulla, ja us enredeu, eh?
Bé, són lideratges compartits, que es diu, no?
Però, a part de l'oposició no li agrada massa aquest lideratge compartit. O sigui, més un lideratge més únic, més...
Més figura jurídica,
més monàrquic,
podríem dir, no?
Més quasi monàrquic, diríem. Que, tornem a Torredembarra, la pregunta que li volia
fer.
Però
què en pensa Raúl García de les coalcaldies?
Bé, jo crec que està bé el fet de compartir. No sé si jurídicament això ja té la seva validesa, crec que
no.
No,
és simbòlic.
És simbòlic.
Però en aquest país estem acostumats molt als simbolismes.
Sí, està bé, però al final sí que som, jo crec que la majoria creiem, estaríem d'acord que la figura d'un alcalde és molt presidencialista, podríem dir. Però al final som un grup. En el cas de la Torre som un grup de 9 persones. Uh-huh. Independentment dels partits, ara estem en una situació rara avis, crec, que els nous som del mateix partit, però al final som 9 persones, cadascú de casa seva, amb les seves coses bones, les seves coses dolentes, i al final som un equip. I sí, la figura de l'alcalde o alcaldessa, doncs el que ha de fer és treure profit d'aquest equip.
Doncs mira, abans de parlar de l'equip i de parlar doncs, si s'equilibra bé aquest equip, escoltarem una de les seccions que tenim, que és un clàssic, que ens va faltar el mes passat, però que ha tornat, que és el Reis de la Jungla, que és del gran i l'inigualable Gerard Requesens, que el coneixes molt bé.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens. Molt bones, amics del Torredembarra Actualitat, també amics oients d'aquest podcast La Jungla de la Torre. I tornem amb la secció dels Reis de la Jungla després d'un mes d'aturada, i ho fem per seguir coneixent persones de Torredembarra, d'algunes més anònimes, algunes més conegudes, que des del seu vessant doncs contribueixen a treballar d'alguna forma per Torredembarra. Hem parlat amb esportistes, hem parlat amb persones vinculades a la política, persones vinculades a les associacions, a l'ecologisme, a l'art, i ara és temps, aquest mes, de parlar amb una persona vinculada al món del comerç i en concret de l'hostaleria. I a més ens aportarà la vessant d'una persona que no és nascuda a Torredembarra, però que fa molts anys que hi està vinculada i que hi acaba de venir a viure des de fa molt poc. Parlem de Núria Valcárcel, que és una comerciant que fa poc més d'un any ha obert el seu negoci al centre de Torredembarra, al bar El Cau de la Torre, i que estiueja des de fa 30 anys a Torredembarra. Li he preguntat a la Núria com precisament va començar la seva relació amb el nostre poble.
Pues va començar en l'any 92. Van venir aquí a través d'una amiga, que havien dels meus pares que van comprar un apartament, i els meus pares van comprar un i van entrar aquí el 15 d'agost del 1992.
I després d'aquesta arribada com a estiuejant, molts anys després, i just en plena pandèmia, la Núria es va decidir a obrir el seu propi negoci, que, com dèiem abans, fa un any que funciona al nucli antic de Torredembarra. Per tant, ja és una torrenca més que ens veu, que viu Torredembarra i que ens veu des de la seva perspectiva de persona que ja ha arribat, però que a la vegada ja és una nova torrenca més, ja és una més del nostre municipi. Li hem preguntat també, com a la resta de convidats, quin és el lloc que més troba a faltar d'aquella Torredembarra del passat, de la que hem deixat enrere?
Pues, naturalment, el Roquer. La Roca Foradada era la Roca Foradada. El Roquer era xulo i amb el xiringuito de dalt.
Per tant, resposta que gairebé la totalitat, gairebé la totalitat dels nostres convidats ens han donat, aquest Roquer, aquest enyorat Roquer que tant trobem a faltar a Torredembarra. Però si parlem de moments de l'any, quin és el moment preferit de la Núria Valcárcel en el nostre municipi, a Torredembarra?
Sempre han sigut les festes de Santa Rosalia, sobretot abans que hi havia actuacions pels nens, i sempre agafava les vacances per tenir tota la festa i m'anava després el dia 6 o 7 cap a Barcelona. Però les festes de Santa Rosalia al setembre eren les meves preferides.
Doncs com no, Santa Rosalia, un patrimoni cultural i festiu que ens ha de fer sentir orgullosos, també com diem força sovint, perquè com veiem, en el cas de la Núria ja li cridava l'atenció, ja li agradava quan no vivia a Torredembarra, sinó que tan sols hi estiuejava. I actualment, quin és el racó preferit de la nostra vila per la Núria Valcárcel? Li hem preguntat i el que ha fet és escombrar cap a casa i ja veureu que ens parlarà del seu negoci particular.
Pues el Cau de la Torre, perquè penso que políticament no és correcte, perquè és meu, però penso que la gent es troba molt a gust i he intentat fer un racó emblemàtic aquí davant de l'església i familiar, i era el que volia.
Doncs aquest Cau de la Torre, que regenta Núria Valcárcel al centre del poble, per acabar li hem preguntat què creu que caldria millorar a Torredembarra, què milloraria del nostre municipi, i ho ha tingut ben clar, ben en relació amb el que feia ella a Torredembarra en els seus inicis, que era estiuejari. La Núria Valcárcel ha posat l'accent en la promoció turística.
Pues la promoció turística. Torredembarra té moltes coses emblemàtiques, té moltes coses que veure, sobretot pel casc antic, els muntanyans i tot això, i no es promociona. A més de que si ve algú no pot tenir on quedar-se, almenys un cap de setmana. Sí que és un poble molt familiar, però, clar, falta poder promocionar pues, cas de setmana i promocionar més el turisme, aunque sigui familiar.
Doncs avui, aquí, a la Jungla de la Torre, hem vist també la vessant més personal de Núria Valcárcel, d'aquesta persona dedicada al món de l'hostaleria al nostre municipi, veient doncs també la part del comerç, les persones que fan gran també el comerç en el nostre municipi a Torredembarra. Tornarem el mes que ve amb una nova secció dels Reis de la Jungla. Fins llavors, rebeu una cordial salutació i que passeu un molt bon mes de març i una molt bona entrada a la primavera.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, hem conegut una altra reina de la jungla, la Núria Valcárcel.
Sí, sí, tot un crac, eh? I m'ha encantat que és una de les... una de les seves grans passions és gaudir de la Festa Major. De fet, és evident, que la Festa Major de qualsevol municipi és l'escena identitària de la vila i cada cop més jo penso que la gent encara s'ho creu més, no? Vull dir, veus les festes majors, encara hi va més gent que abans, no? Al final, abans érem potser els quatre que hi anàvem i cada cop això va més, no? I això és positiu. Sí, al final és la nostra cultura popular i el nostre folklore, no?
Sí, traient aquests dos anys de pandèmia...
Que si no el defensem nosaltres...
No, ningú... traient aquests dos anys de pandèmia s'ha vist una pujada, sí, sí. El 2019, una pujada de participació.
Sí, sí, brutal.
Potser no les crítiques que es fa, dic, però no... Perquè no sembla això un massatge, un d'això. És que aquí la Festa Major es fia molt al seguici popular, que en altres municipis, doncs, s'intenta fer altres actes, igual portar algun grup més potent, tot i que els últims anys, l'últim any, per exemple, vindrà Oques Grasses, per exemple, que va ser un gran concert. Però no sé, clar, tampoc no cal portar Luis Val, eh? El David Bisbal i gastar 35.000 euros, si mal no recordo. Però en terme mig, no sé, Raül, si la Festa Major es podia buscar obrir-ho d'alguna manera a això, a altre tipus d'actes.
Evidentment, el tret característic i singular de la nostra Festa Major és el seguici popular, tant l'adult com com l'infantil. I la veritat, doncs, que fa molt de goig, perquè els fidels de la cultura popular, doncs, ens situen en el nostre seguici en un molt bon lloc al nivell de Catalunya. Evidentment, jo un dels propòsits que vaig tenir quan vaig fer la regidoria, crec que, i l'he viscut molt, i la continuo gaudint, com a Torrenc, la Festa Major, crec que hi ha hagut anys on s'han hagut festes, doncs, molt participatives i molt transversals, amb diversos concerts, actes, tant per la canalla com per la gent més gran i els joves, i el que ens faltava potser és això, doncs, tenir una mica de continuïtat en portar com a mínim un concert amb un cert renom, perquè crec que per població doncs, ens toca. L'any passat ho vam aconseguir, evidentment la situació doncs, no era la millor, però crec que hem de seguir aquí. Tenim jo crec que sobretot a la Festa de Santa Rosalia, al setembre, es pot aconseguir un bon programa, i si tenim la cirereta, doncs com l'any passat va ser Oques Grasses, de tenir un grup punter, doncs crec que podem estar prou satisfets.
És veritat que vindrà Coldplay aquest any, aquest estiu?
No és veritat.
Home, el Caché és un altre.
El què?
No per res. Però el Caché ja...
No, sí, al final ve Elton John. Elton John, sí, al final no pot vindre Coldplay i Elton John.
Però... Ara, ben pensat,
Elvis
clar, serà...
no ve, no? Elvis no ressuscita,
quin
no?
Quin Elvis?
Elvis Presley, clar.
Elvis Costello, perquè Elvis Presley...
Quin Elvis més coneixes, no?
Ben mirat, sent l'última Santa Rosalia abans de les properes eleccions, potser sí que hem de...
Ui, s'ha d'apretar, no?
S'ha d'apretar una mica més.
Teniu alguna cosa? Esteu mirant de portar un grup, algun cantant potent?
Sí, estem mirant, però clar...
Demanen...
Sí, els catxets, evidentment, són importants de grups d'aquest calibre, però bé, l'any passat vam portar Oques Grasses, que era un dels més punters a l'àmbit català, i bé, ens barallem en aquestes opcions. No tinc res concret encara per anunciar res.
Molt bé, molt bé. Estem encara queda, més de març, sí, encara queda. Molt
queda
bé,
el juliol bé. També són tres dies de festa importants.
I parlant de la Festa Major, i Sant Joan, abans.
I Sant Joan, abans.
D'aquest tema també parlarem. Però m'ha quedat aquesta pregunta. Veurem dues colles castelleres en aquesta Festa Major?
Sí, veurem dues colles castelleres. De fet, els xiquets de Torredembarra doncs ja...
Ja han entrat dins la
coordinadora. Ja formen part de la coordinadora de castells i són colles de formació i, de fet, aquest cap de setmana, aquest diumenge, actuen, fan la seva Diada de Dones Amunt, que ja van fer l'any passat no, però fa dos sí, que va ser just l'última abans de la pandèmia, i sí, doncs és una realitat ja que Torredembarra té dues colles castelleres.
I què farà Raül García sent noi de la Torre? Compartirà camisa amb els xiquets, sent en aquest cas regidor?
Bé, no, perquè igual que no comparteixo la samarreta de la UDT amb un altre...
Altafulla,
club,
per
amb l'Altafulla o la Riera o Roda, ja ho posem-ho,
diguem-ho tot. Jo no el veig de groc i negre, amb el Raül, no el veig.
Jo he portat les dues.
Tu perquè de Bajamar, d'Altafulla, és una cosa terrible, aquest noi, eh?
Digne d'estudi.
Digne d'estudi, digne d'estudi. Sí, sí. Esquizofrènic, quasi, quasi.
Molt bé, molt
va,
bé.
Va, queda parada l'equip, d'aquest equip. I una de les crítiques que són de l'equip de govern actual és que està mica mal repartit. És a dir, hi ha regidors que tenen moltes regidories i altres que en tenen una o meitat. I fins i tot hem vist alguna reestructuració en què això, en què, per exemple, el regidor de sostenibilitat s'havien tret aquestes atribucions de la neteja, de la recollida de residus. No creus que es podia equilibrar millor aquest govern municipal?
Sempre aquests equilibris doncs sempre es poden equilibrar millor. També el que he dit abans, hi ha uns regidors que estem a dedicació completa i altres que estan a dedicació parcial i, per tant, has de jugar amb això i, evidentment, des del primer dia que sabíem les condicions de cadascú. El tema, i ara serà una reflexió molt personal i que els meus companys saben i la meva gent propera, per dir-ho així, l'únic que potser sí que seria, o a mi personalment m'agradaria, és que l'alcalde es pogués deslliurar d'alguna, més que res per estar potser més a sobre nostre, i per tenir aquesta atenció més doncs, als regidors i de més. Però al final el funcionament no varia tant, és a dir, el temps o les reunions on hem d'estar tots i compartir totes les accions que fa més o menys cadascú i les decisions globals que hem de definir, doncs les obres de mandat o els plans de mandat així més generals, les tenim igualment. El tema és després a l'aplicació. I l'aplicació d'afegir doncs, el teu criteri més menys amb una regidoria o amb quatre regidories, doncs al final és el temps que hi dediquem als regidors i regidores. Per tant, que sigui una crítica, sí, pot ser una crítica, però al final la feina surt. I també una de les coses que m'ha sorprès a mi, que quan parlem de política i de les administracions des de fora, creiem que el polític entra, marcarà unes directrius i allò funcionarà una mica sol. La realitat no és aquesta. La realitat no és aquesta. Mm-hmm. I una de les coses que hem de tenir l'agilitat o l'eficàcia per fer-ho és fer treballar la maquinària. És una frase que utilitza molt l'Eduard i és així. És fer treballar...
A Torredembarra es diu que els funcionaris, els tècnics, manen molt.
Bueno,
a vegades més que els polítics. Més que res perquè us veuen passar, i més aquí a Torredembarra, que un tècnic pot veure passar molts alcaldes, molts regidors, i ell continua allà, o ella continua allà.
Sí, però això deu passar a totes les administracions, al final. Però més que manar molt, evidentment, una de les coses...
Condicionen molt.
Condicionen, sí, evidentment. Però també en sentit positiu. A l'Ajuntament de Torredembarra estem molt escarmentats dels casos que hem tingut. I és prou recent encara, com perquè la gent del carrer et pugui jutjar a vegades i et digui ostres, és que si hi ha voluntat política, venen veïns allí a preguntar-te, a demanar-te, si hi ha voluntat política es pot fer. No, voluntat política, què vol dir voluntat política? És a dir, els informes favorables o desfavorables són d'una gent qualificada, d'uns habilitats nacionals que s'han format per estar allí, que al final tu has de fer cas d'aquestes coses i d'aquests informes. Per tant, s'ha de tenir una mica de tacte en aquest sentit. El que sí que ens marquen potser són els tempos, o no és que et marquin, sinó que, ostres, doncs a mi m'agradaria molt anar molt més àgil a l'hora doncs, de contractar una feina, doncs a l'hora de que aquest dijous passarà a l'aprovació definitiva d'un pla d'asfaltat que jo tenia pel 2021 i al ple de pressupostos passats me van dir tornes a pressupostar 150.000 euros d'asfaltat però és que encara no t'has gastat els 90.000 de l'any passat. Clar, això és difícil, no és difícil d'explicar, però al final...
La piscina coberta, ja tampoc s'ha pogut executar el 2021.
Qui pot pensar que Raül García com a regidor d'Esports o Eduard Rovira com a alcalde o Josep Maria Guas com a regidor d'Urbanisme no té ganes ni voluntat de tenir la piscina coberta? Si tenim els diners des de fa un munt de temps. Doncs, evidentment, són aquestes coses que van a uns ritmes...
I una cosa pitjor, que ara costarà més, perquè s'han de recalcular amb la pujada de les primeres matèries, ja va avisar el regidor d'Urbanisme, el Josep Maria Guas, ja va avisar.
Segurament,
amb la crisi russa encara es notarà més.
Hi haurà una actualització de preus i segurament això serà doncs, en detriment de benefici de l'Ajuntament. Però la voluntat hi és i es pot demostrar fàcilment. Evidentment, no anem als ritmes que un voldria, tot i que, evidentment, ja portem 7 anys alguns i ja sabem com funciona això, però bé, és el dia a dia el que ens fa gestionar això i intentar anar millorant. Tot i així, crec que la Torre, doncs, a la vista està, podem demostrar tota la feinada i tenim, o tinc personalment la tranquil·litat de que un dia hagi de marxar, doncs podré estar satisfet amb mi mateix, sobretot, que és el que vull estar, a la vida estar tranquil amb un mateix i amb la meva gent, de que hem fet coses. Hem fet coses i hem tornat la normalitat, que semblava una cosa que no era gens extraordinària, però també crec. I una de les coses que destaco del nostre equip, ja que em comentaves que això era una crítica al govern, doncs una de les coses molt positives és que crec que la gent d'Esquerra guanyem molt en el cos a cos, en el tracte amb la gent, tant amb els veïns com amb les entitats, i crec que d'això també la gent ho valora i ho agraeix, perquè al final no som aquella gent que podíem tenir, que eren com inalcançables, aquells que no s'acostaven a res, i crec que som prou propers, i no només propers, perquè al final això podria sonar com a postureo i ja està, sinó que també som eficaços en el sentit de solucionar o intentar de mirar de solucionar els problemes de la gent.
Si sou propers, segur que us arriben unes queixes d'una assignatura pendent que té Torredembarra, que és la neteja, la recollida de brossa i també la neteja dels carrers, que és una cosa que no s'acaba solucionant. Nosaltres, com a Torredembarra Actualitat, ens arriben moltes queixes, molts inputs del tema aquest. Què passa a Torredembarra que no acaba de rotllar ni la recollida de residus ni la neteja de carrers? Torredembarra està bruta, és una cosa que sents que ho diu tothom. Ara que s'acosten eleccions, serà l'única manera de que igual Torredembarra millori en aquest aspecte?
No vull que soni arrogant, ni molt menys, i amb tota la prudència del món. Crec que aquest govern és la pedra a la sabata, com va dir fa poc l'alcalde, aquest tema que comentes. Però que si aconseguim solucionar... És a dir, és el problema real que tenim, però és l'únic. És molt greu i és molt gran, molt a diari, molta gent el té sempre en boca. Avui mateix, una reunió, això de ser propers amb els veïns, una reunió han tingut veïns molt molestos d'una zona de Torredembarra amb problemes tant per la recollida com per la neteja, i bé, és molt a diari, és molt continu, és un problema molt greu i no li vull treure cap importància ni cap responsabilitat, perquè som responsables d'això, perquè al final som els que gestionem i la responsabilitat és nostra. Podem parlar d'incivisme, de tot el que ha produït això, però al final els responsables són nosaltres. Evidentment, estem fent esforços, hi ha hagut aquesta reestructuració del govern, també la reestructuració tècnica, on s'ha contractat un tècnic de residus per urgència primer, i ara ja que es va convocar la plaça i ja s'ha licitat la plaça, ja ha començat des del dia 1 de març la nova tècnica de residus, que gestionarà aquests dos contractes, i estem, tant l'alcalde com jo, molt a sobre d'aquest tema per intentar solucionar-ho. Una de les coses més importants és l'aportació per la modificació / ampliació d'aquest contracte per poder destinar més serveis i reforçar molts serveis, que és com l'última intentona, per dir-ho així, que ho hem de donar tot per solucionar aquest tema, sí, perquè últims, no podem últims... parlar. I ja no perquè vinguin eleccions, crec que som prou responsables per pensar de que això no es pot allargar més, aquesta situació no es pot allargar més, i tenim la pedra de toc, diguéssim, l'examen, doncs ara la Setmana Santa i aquest estiu, que és en temporada alta, que, com sabem, Torredembarra triplica i quadriplica la seva població, i haurem d'estar a l'alçada. L'esforç l'estem fent, i jo confio molt que amb aquestes noves reestructuracions la percepció canvi. Una de les coses importants també, i aquí avanço, és doncs allò que dèiem dels tràmits, dels terminis, que no són el ritme que portem. Tenim unes escombradores, les típiques escombradores que netegen els carrers, que fa gairebé un any, farà ara el juny, que la seva amortització ha acabat, i per tant havien de tenir unes noves des de fa 7-8 mesos. Ara, aviat, ja les tindrem, i tot i que sigui una màquina nova, i al final necessitem molts més recursos que no només canviar les màquines, doncs crec que també serà una millora per poder millorar aquesta imatge que comentaves tu amb tota la veritat del món.
I també una cosa que ho va comentar el Joan Torres ja fa uns mesos, quan encara portava doncs, aquestes atribucions, que és que aquest any s'ha de dissenyar el nou contracte de la brossa, que hauria d'entrar en vigor l'any que ve. S'ha continuat apostant per un contracte de 4 anys com actualment, no més llarg ni més curt. Tenim i què ha de tenir aquest contracte per millorar la situació actual? S'haurà de destinar més diners, imagino.
tenim la doble responsabilitat, tant de solucionar aquest tema en aquest últim any de contracte, on l'empresa ja ens ha dit que renuncia a qualsevol pròrroga, per tant, hem de licitar aquest nou contracte amb, bueno, les condicions que tinguem. La nova tècnica és una de les feines que té encomanades per dirigir aquesta redacció dels plecs. Els contractes curts o llargs, bé, és important, és una dada important, però crec que també hem de mirar més el fons, la manera, o sigui, d'organització i de millorar el servei. Conec molt més, ara aquests últims dies m'he llegit els plecs i l'oferta del contracte de recollida, però el de neteja viària, que l'havia tractat des del 2019 que vaig entrar, doncs el conec més fent números senzills. Torredembarra, en temporada baixa, que és la major part de l'any, té 6 operaris de brigada de neteja. Tothom pot preveure que una població de 17.000 habitants, i amb el terme municipal que som, és insuficient, és insuficient i no dona. I no només a temporada baixa, que amb 6 operaris, sinó que tenim 9 operaris a temporada alta. És a dir, si tripliquem els serveis, si tripliquem la població, evidentment la proporció no està ben feta. Per tant, una de les coses també és doncs, destinar-hi més diners, perquè més diners representarà més maquinària i sobretot més personal, i al final, com més gent, doncs serà millor. I bé, després també el problema que tenim crec que ha sigut una mica de que se'ns ha anat tot una mica deixant, problemes amb l'empresa, vaga sí, vaga no, però alguna encoberta doncs sí que s'havia colat, les d'allò, el dia a dia de la gent també ha canviat, és a dir, els envasos i el cartró l'utilitzem molt més i doncs les rutines no estaven establertes en els costums que ara sí que tenim, i bé, són molts condicionants, però som coneixedors, i l'altre dia em deia, oh, és que vaig a Marca, hi vius tu, hi viu l'alcalde, està més net que el poble. No, és que ningú digui això, perquè és que és una absurditat, és a dir, el Raül com a regidor de Via Pública i Manteniment o qualsevol membre del govern vol que estigui tan neta la plaça d'Escorxador com l'entrada de la zona esportiva Sant Jordi, com les marítimes, com els munts, com Bajamar, com tot. Al final el servei és deficient i és deficient per tothom, i ja et dic, estem esmerant tots els esforços per millorar aquesta situació aquest últim any del contracte, i bé, confiem i toquem fusta de que aquesta temporada alta tinguem solucionat el tema.
Com deia M. Rajoy, los catalanes hacen cosas.
Molt bé, parlant de coses, passaríem a la següent secció. I que ens retrocedirem. En aquesta secció retrocedirem a l'any... als anys 80.
Tal dia farà un any. Amb Guillem Bargalló.
Hola, què tal? Com esteu, amics i amigues de la Jungla de la Torre? Avui toca una nova data, i és que aquest 2022 és un any d'aniversaris. Com bé sabeu, la Unió Deportiva Torredembarra fa 100 anys, però això ja en vam parlar fa uns dies d'aquesta efemèride, i avui vull parlar-vos d'una altra efemèride que tindrà aquest 2022 a Torredembarra, i concretament ens hem de remuntar al 23 de juny de 1987, el primer dia que un grup de torrencs i torrenques sortien al carrer en nom del Ball de Diables de Torredembarra. Una entitat que a dia d'avui seria inimaginable avançar la festa sense aquests diables de color vermell que inicien les cercaviles de festa major. Doncs tot just fan només, entre totes les cometes del món, 35 anys que aquell 1987 un grup de gent jove com el Lluís Sunyer, Lluís Batet, el Raúl Flores, el Lluís Joan i companyia, el Josep Maria Huguet també, doncs van iniciar aquest Ball de Diables de Torredembarra, que es va basar en un model tradicional. Era una època, aquest finals dels 80, en què Tarragona ja havia recuperat el seu Ball de Diables, en què el model de la Festa Major del Camp de Tarragona i Penedès s'anava imposant a tota Catalunya, i aquest Ball de Diables va agafar un model molt com el Ball de Diables de Vendrell, que era el dia de Festa Major fer els ball parlat, els versots pel matí i la carretillada per la tarda. No va ser per això fins un any després, fins al 1988, que el Ball de Diables de Torredembarra sortia amb aquest color vermell característic i pantalons blancs, ja que al començament un dels colors havia de ser el verd. Problemes amb la tela van fer que al final els Diables de Torredembarra acabessin portant aquest color vermell que tant marca els Diables Torrencs. Aquest 2022 l'entitat doncs fa 35 anys, i 35 anys que han servit doncs per crear conjuntament amb els nois de la Torre la Virgília, el Ball de Diables Infantil, i per tant aquest 23 de juny, aquella revetlla de Sant Joan de 1987, doncs va ser la primera nit, una nit d'estiu, en què Vall de Diables de Torredembarra va tirar foc per primera vegada a la nostra vila. Aquest 23 de juny de 2022, 35 anys després, esperem ja que amb una pandèmia gairebé acabada, doncs a Vall de Diables de Torredembarra pugui tornar 35 anys després a tirar foc per la nit de Sant Joan, en aquesta encesa de la foguera que s'ha fet tan característica i que inicia l'estiu torrenc. Doncs bé, 23 de juny, recordem-ho, esperem, encara no sabem ben bé què passarà en aquest aniversari, en aquest 35è aniversari dels Diables de Torredembarra, però de ben segur que en faran alguna o altra com ens tenen acostumat, i el que és segur que podem fer és que 35 anys després, si ens anem a aquell 23 de juny, en què la festa estava marcada pels gegants, pels nans i pels nois de la Torre, l'inici, la creació, la recuperació d'aquest Vall de Diables de Torredembarra el 23 de juny de 1987 va significar l'inici d'una recuperació d'una festa major que ja d'avui és segurament un dels grans atractius i actius que té Torredembarra. Fins la propera.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, Raül, t'agraden els petards i el foc?
Sí, però amb certa distància.
Bueno, ets el meu club. No com l'Albert.
En aquest cas
són... No com l'Albert.
No, rectifico. No són petards, ni foc. Són carretilles.
Veus? És del mundillo.
Sí, ja he vist darrerament alguna cosa publicada. Sí,
càrrec, sí, és un càrrec. Sí.
Tinc més càrrecs que el rei emèrit.
Bueno, esperem que no tinguis tantes trafiques, tants negocis dubtosos.
Això segur que no.
Això que vinen d'anar de verd, els diables a Torredembarra, el Vall de Diables, no ho sabia. No els visualitzo ara de verd.
Però n'hi ha, hi ha colles.
Sí, n'hi ha, per això.
Si no em recordo malament, els del Catllà.
És que el verd és un color del Catllà, de l'escut.
Diria que són els del Catllà.
Molt bé, doncs hem retrocedit això, 35 anys ja del Vall de Diables, sembla que fos ahir i ja, 35 anys. I 100 anys de l'UDT, de la Unió Esportiva Torredembarra.
Sí,
també doncs... que implica molt, és un aniversari molt especial, i a més que arriba una temporada que sembla que les coses tornen a anar millor a la Unió Esportiva Torredembarra, perquè venim d'uns anys de foscor i de complicacions.
Evidentment, 100 anys té molt de mèrit, sigui l'activitat que sigui, ininterromputs, que és el més important, i evidentment doncs, en 100 anys deu haver èpoques de tot, i sí que recentment hem passat alguna més difícil, però sembla que tot torna una mica al que era abans, o al que ha estat més o menys sempre, i la veritat que fa goig anar un dissabte o un diumenge allí, veure molta canalla de Torredembarra jugar al camp de la Torre, independentment dels resultats del primer equip, que el primer equip al final sí que és doncs, el més visible i el que surt més, però bé, també és important que estigui doncs, en situació esportivament parlant doncs, més propícia o més del que es tenia acostumat els darrers anys. Però el que més important i el que més valor li dono és que tornem a recuperar aquella gent de la Torre, aquells xavals que s'han format a la Torre, que són de la Torre i estimen la Torre, que juguin a casa seva, que és on han de jugar...
Podria recuperar l'Albert, l'Albert Jansà.
Ui!
Bueno, jugar potser...
De l'Alves, del Dani Alves, si fa no fa, no.
Home, tècnica la tinc encara, la conservo ara al fons ja.
Bueno, mica entrenament, mica entrenament. Hi ha altres maneres de portar, també.
Sí, no? també. Ja sé per què ho diu.
Titular. Jo tinc el meu fillol
les
qui
banquetes,
juga.
Les banquetes m'acompanyen.
Veus?
Jo tinc el meu fillol qui juga al Torredembarra, a Unió Esportiva. El Benjamí. Genís Toda.
Un Benjamí que va líder i si tot va com ha d'anar, quedaran campions i pujaran de categoria.
Home, un equip també que hi juga, el fill del David Carrera també, un dels integrants d'aquell gran equip.
D'aquell juvenil
històric. Sí.
Bé, doncs això és lo important, que els nens i nenes també n'hi han de la Torre, doncs puguin jugar al seu club, que és on han de... O sigui, la normalitat ha de ser aquesta. I al final tot això farà créixer i aquesta continuïtat doncs donarà els resultats. I al final, que la Torre hagi tingut equips a primera catalana, o sigui un equip, un club important a segona catalana, que és una categoria, crec, que és on com a mínim hauríem d'estar, doncs no és fruit de l'atzar, sinó d'una feina de molts anys, de molta gent que s'hi ha dedicat i de molts nois joves que han sortit, com l'Albert en el seu dia i molta altra gent de diferents generacions. No,
tenim jugadors a Torredembarra que han jugat al Torredembarra, que estan jugant al Madrid, pel Fortuny, sí, a l'Espanyol, ja era
Roger Ciuró,
i també al Barça,
pel Lecce.
Per tant, poca broma, en el moment actual del Torredembarra. I llavors també parlant d'això de la Unió Esportiva, quan se celebraran els 75 anys, l'any 1997, que recordo que el president era Maurici Ruiz, tria molt pit sempre de que era un club amb moltes seccions. Ja ho has comentat abans, que hi ha hagut ara un procés invers, que és aquest desmembrament de la Unió Esportiva Torredembarra en diferents clubs. No sé com ho veus, això. Si és millor un club gran amb moltes seccions, hi ha molts models, el Reus Deportiu, per exemple, el Ploms o el Barça, o això, en canvi, diferents clubs i cadascú que faci la seva.
En el seu moment, amb certa pena ho vam viure, perquè evidentment era com trencar la història de molts clubs, de la història de l'UDT, perquè al final l'UDT es va quedar sent només el club de futbol per antiguitat i per altres qüestions, però tota la resta sembla com que hagin perdut la seva vida que ja van tenir com a UDT i ara han sigut independents. Però a la realitat, a la posada en pràctica d'això, i és una cosa que he reconegut en moltes reunions davant de les entitats, és que el fet de que cada entitat i cada club s'hagi hagut de buscar la vida, literalment, i d'agafar recursos propis i de més, doncs els hi ha anat molt bé. Els hi ha anat molt bé perquè tenim molts clubs, i no els vull anomenar perquè en deixaré algun i no vull, però tenim moltes disciplines esportives on la feina és absolutament impressionant i som referència no només al Baix Gaià, sinó que et puc dir que venen gent de Tarragona, del Vendrell, a practicar esports aquí a la Torre, i això no és fruit de l'atzar tampoc, sinó de la feina que es fa. Per tant, dir-te que aquesta separació que es va produir ha sigut positiva a anys vista, és a dir, fem una valoració a posteriori i a anys vista crec que ha anat positivament. I al final el que ha fet la regidoria d'esports és doncs recollir una mica o fer la feina que feia en el seu moment la Unió Esportiva Torredembarra, ser el paraigües d'aquestes entitats i conscients, i jo molt conscient, de que encara hauríem de donar doncs encara una mica més de suport, potser administratiu o d'informació, o a més que la UDT sí que ho tenia amb el seu personal que feia aquesta feina a les entitats i era un bon recolzament, doncs en aquesta gestió doncs encara a l'Ajuntament podem fer algun pas més, que és el que estem valorant ara d'aquesta gestió esportiva, de com donar-li una passa més. És a dir, hem fet moltes coses, hem fet molts canvis, hem sigut molt equitatius, sobretot, que és el més important i el que més ens han valorat, i falta això, doncs donar-li una empenta més per poder donar-li aquest suport. Però d'entrada, agrair sempre, no m'encansaré mai d'agrair la feinada que fan la gent que està al davant de les entitats, perquè Torredembarra, que esportivament tingui aquest nom, vull dir, no és casualitat, i és un fet que ens ha de sentir ser doncs, agraïts a aquesta gent, i és un tret singular del municipi, m'atreveixo a dir.
Molt bé, t'agrada llegir,
Raül? Sí, l'únic que llegeixo menys del que hauria.
Doncs hi ha una persona que et vol recomanar un llibre.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Hola, companys. Gràcies per oferir-me aquesta mena de conversa diferida amb Raül García, perquè és un jove a qui admiro molt per tot el que ha aconseguit en el món de l'esport a la Torre. I mai no n'hem parlat. El lema Torredembarra Esport és ben cert i me fa una mica d'envejoseta, de la sana, per això, perquè m'agradaria una pancarta que hi digués Torredembarra llegeix, però encara no la tenim. La tindrem, espero. En la nostra cultura l'esport és vital. Els amants de l'esport heu aconseguit fer necessari l'esport. Heu aconseguit que tothom busquem una estona a la setmana per practicar algun esport. Per mi és necessària la lectura. Per això pregono la importància de llegir cada dia una mica. Res, uns minuts. Com quan fem un entrenament, començarem amb una estoneta curta, 5 minutets. S'ha de trobar el moment, esgarrapar els minuts a la jornada. Jo proposo avançar 5 minutets al despertador, esmorzar llegint, i quan ja hem acostumat al cos, avançar 5 minutets més, i anar fent el ritme de cadascú. De tots els llibres sobre esports que tenim a la Bíblia, he triat un de ben nou, que espero que t'agradi, Raül. Es tracta de Ni tan alt ni tan difícil, d'Araceli Segarra i Roca. La famosa alpinista diu al llibre que enfrontar-se a la muntanya és com enfrontar-se a un mateix, que la muntanya no té més perills que el nostre dia a dia. És tan alta com els nostres somnis. És tan bella com la vida mateixa. Aquest llibre és per als que volen escalar una muntanya, per als que volen començar un projecte, per als que formaran una família, per als que es proposen reptes. És, en definitiva, per als qui volen conèixer-se una mica més a ells mateixos. Amb aquesta metàfora t'encoratgem, Raül, a seguir escalant en la política. Per cert, ara tenim el llibre prestat a l'Institut de Dalt, però si vols, te'l reservem. Que tinguis una molt bona lectura. I gràcies.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre. El primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Doncs bé, Raül, què t'ha semblat aquesta recomanació de l'Anna Merino?
Bé, molt interessant, molt interessant. A l'apreci és mutu i molt agraït.
Molt bé. Hi ha una pregunta que et volíem fer, perquè vam dir que el primer dia havia vingut un primer convidat, que va ser Valepino, que va dir que hi volia ser alcalde de Torredembarra. Raül, vols ser alcalde de Torredembarra? Algun dia?
Ha de ser monosíl·lab?
Sí, home, clar.
Bona resposta.
Té fusta.
Mira, m'obriré una mica. Sí, et diré que sí, que m'agradaria. No és que vulgui ser, m'agradaria ser alcalde de Torredembarra.
Se lava las manos.
Bé.
Però, ostres, això m'ha deixat ara desconcertat, eh? Però, bé, sé d'on vinc, sé on estic. I bé, el temps dirà si ho aconsegueixo o no, però evidentment tothom tenim aspiracions a la vida, no m'he d'amagar, m'agradaria ser-ho, però amb molta prudència i molta responsabilitat, perquè el que veig o el que he vist del que significa ser alcalde a la Torre, doncs té la seva part positiva, però també doncs ha de tenir molt de temple, per dir-ho suaument, per estar en aquest càrrec.
Per tant, potser 4 o 5 anys més de rodatge com a regidor?
Sí, no, home, tampoc puc estar tota la vida de regidor.
Doncs 2023.
Però, bueno, o no, però no ho sé. Són coses que hem de parlar. No sembla que hi hagi un cert interès en jubilar, entre cometes, a l'Eduard Rovira. I crec que no som gaire... fa gaire justícia en aquesta expressió, perquè crec que li ha donat molt a la Torre, crec que ha fet una feina impressionant, sobretot d'on veníem i d'on estem, que no és fàcil, i sobretot li valoro una cosa que crec que és ben difícil en política, és saber dir que no. I saber dir que no, doncs, tot i que sembli una cosa senzilla...
I a la vida també, eh? I a la vida. El dir no a la vida també sempre... Sí, exacte. Hi ha gent que no ho sap dir, eh?
Exacte. Doncs saber dir que no, tant a política com a la vida, evidentment, efectivament, és molt important, i més en el seu càrrec. I per tant, doncs, bé, el temps dirà, però m'hi trobo molt a gust amb ell. Per tant, no encetaré cap guerra, això pot estar tothom tranquil... I ell ho sap, per tant, veurem com...
L'Eduard vol presentar-se sola, l'Eduard Rovira vol continuar com a alcalde, o ha expressat a la gent pròxima com...
Bé, l'última entrevista, això puc dir perquè és públic, a TAC12 va dir que ell es veia amb forces de continuar i que sobretot tenia com la responsabilitat i el desig de seguir després d'una majoria absoluta, de que després d'una majoria absoluta era com una manera de donar a ell la cara de que la gent que pot pronosticar una batacada, com sento a dir i tal, que, bueno, cadascú és lliure de dir el que vulgui o pensar el que vulgui, però que era com un acte de responsabilitat d'ell continuar, però també, doncs, també va mostrar d'allò de dir de preparar el relleu, i doncs aquest relleu, suposo que...
Ai, que veiem aquí un relleu...
Sí, per la mateixa lletra de relleu.
Un relleu a mig mandat, eh? Aquí veig un relleu a mig mandat, eh? No sé, el meu facte...
Tot,
una cosa que no... Bé, a Torredembarra ho hem viscut, però no planificat.
Tot és possible,
eh? Però
no? Tot
és possible. Aquí a Torredembarra hem vist molts alcaldes que no han acabat el mandat, però de forma inesperada.
Bueno, per altres situacions polítiques, no? Escala... No seria el cas en aquest cas.
Però vull dir, jo que diguis, no...
És a dir, aquí no tindríem una Ayuso i un Feijó i un Casado, eh?
No, i puc garantir aquí avui mateix que crec que Eduard Rovira va ser el primer alcalde que va començar i acabar
del segle XXI.
I serà el primer alcalde que acabarà i començarà dos mandats seguits.
Molt bé, i parlant de majoria absoluta, l'ha sabut aprofitar Esquerra? Perquè va arribar d'una manera molt inesperada.
Sí.
I hi ha la sensació, potser vas fins i tot parlant amb gent pròxima a Esquerra, que no l'ha sabut aprofitar prou aquesta majoria absoluta.
Bé, al final el resultat, o sigui, la valoració aquesta definitiva ho diran els veïns i les veïnes de Torredembarra, evidentment. I al maig del 23, doncs, veurem si l'hem sabut aprofitar o no. Al final, rebre crítiques, doncs, sempre quan estàs a govern, tothom rep crítiques. Esquerra va potser capitalitzar molt bé el tripartit del mandat anterior, perquè l'alcaldia doncs, segurament era més visible i vam aconseguir aquesta majoria absoluta inesperada per tothom. Això és clar. Que ara no hem sabut aprofitar la majoria absoluta, quins sap dir si hagués impactat amb el Partit dels Socialistes això hagués sigut un camí de flors i violes? Ningú. Per tant, dir que hagués anat millor amb una cosa o l'altra, com no ho sabrem, no cal perdre-hi temps en esmerar. Torno a la reflexió que he fet a l'inici. Som 9 persones, com érem 9 persones al mandat anterior, i crec que, o sigui, jo personalment, la diferència tampoc es nota tant.
13 és multitud?
No, és multitud, però és que és una cosa que, clar, valorar-la, evidentment, i jo no me n'amago. Treballar amb el Valepino, vaig treballar 4 anys, o amb el José García, i segurament haguéssim treballat 8 d'una manera increïble i molt a gust, i haguéssim fet moltes coses. Però bé, hem anat sols perquè la situació es va donar així, perquè vam decidir així, i tampoc ens hem de mirar enrere. Hem de mirar, estem a la recta final d'aquest mandat, hem passat una pandèmia pel mig, que tot això, no vull que serveixi d'excusa, però tot això doncs desgasta o fa trontollar tot una miqueta, però bé, jo estic satisfet de la feina feta, i estic encoratjat, és a dir, sóc optimista. Sí que hi ha molta gent d'Esquerra que ens diu, que pronostica i tal. Ningú va pronosticar la majoria absoluta.
Ningú.
I doncs, si ho vam treure va ser per alguna cosa. Per què ara hem de fer cas a la gent que diu que ens fotrem una patacada i tal? Jo estic molt tranquil. Tinc el contacte directe amb la gent. Al final, jo la gent no sé què vota. No som gent d'anar a demanar el vot i de ser i tal. No. I el que m'agrada de la gent d'Esquerra és això. Que som, potser ens diuen que som una mica frèstecs, perquè les xarxes socials les utilitzem poc, perquè a l'hora de la campanya això de demanar el vot, d'anar al veí, vinga, vota'm, no ho som així, però et dic, tenim la part positiva que en el cos a cos, que en el tu a tu, en les taules, amb les trobades amb la gent de les entitats, crec que convencem i crec que la gent doncs, això ho agraeix. Potser és percepció diferent, però...
Però bé,
la gent ens dirà, no ho sé.
Jo només te puc dir que l'Albert no es votarà, eh? Bàsicament perquè vota Altafulla.
Vota Altafulla.
Vota Altafulla, ho té molt complicat.
Bàsicament.
Molt bé, ens queda el qüestionari de breu, que ha de ser breu amb el temps, perquè anem sobre...
Sí, anem sobre temps.
Aquí ja, també cal...
Una de les coses que he fet pitjor des que sóc polític és que m'enrotllo massa, crec, eh? Tinc aquesta sensació.
No,
bé. Que sou periodistes, no, i esteu acostumats.
Però almenys, no, però almenys ho,
I si no tallem, i si no tallem de socarrel.
No, però almenys ho veus.
Amb la música ho has tallat, no?
Mira, qüestionari breu. Has de respondre una cosa o l'altra. No val amb mitges tintes ni sortir a salir per la tangente, que diuen en castellà. Baja Mar o Dalt la Torre?
Bona.
El pare o la mare? Sí, sí.
Ha de ser monosíl·lab?
Sí, no, hi ha diverses síl·labes aquí, eh? Hi ha diverses síl·labes.
Una de les dues, no és?
Una de les dues.
Dalt la Torre.
Molt bé. Hi vas néixer, a veure. Vas ser gran a Dalt la Torre. Sí,
la Pasqua és la Pasqua.
La Pasqua, ara ho has dit. La Pasqua. I l'Avinguda de Catalunya és l'Avinguda de Catalunya.
Ah, això mateix.
Un castell de vuit dels nois de la Torre o una nova majoria d'Esquerra Republicana a Torredembarra?
Mare de Déu.
Complicada, també.
M'ha inspirat avui, eh?
Un castell de vuit dels nois de la Torre, perquè la majoria la mantindrem. Ja ho sé, ja ho tinc clar, això. El quadre de vuit no tinc tant.
Molt bé. Junqueras o Aragonès?
Tic-tac.
Junqueras.
Molt bé. Guardiola o Xavi?
Xavi.
I l'última és fàcil. Facebook o Twitter?
Twitter.
Doncs molt bé, conegut una mica més el Raül García, el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Torredembarra.
Reconec que tot
Ho deixem així, ja, aquestes últimes aquestes preguntes.
Aquestes cinc, eh?
Reconec que tot i ser de Baix Mar, m'ha agradat molt la seva resposta.
Sí, sí. No, recordem, eh? Un castell de vuit a Dalt la Torre, que l'estarà veient l'Aragonès, el Xavi, també per allà al mig, i que hi haurà molts tuits. Molts tuits. Seria això. Sí, sí. Resumit.
Escolta, Raül, ja no tenim temps per res més. Ha estat un plaer.
Ens queda una cosa.
Cert.
Hem de situar en aquesta jungla, el Raül García.
Quin animal seria?
Quin animal seria?
Quin animal seria, Raül, en una jungla?
Això us ho deixo a vosaltres, eh?
Doncs mira, seria una mica...
A veure, és perquè Lleó ja...
No, seria... Si estem parlant de la pel·lícula El rei Lleó, ell seria el Simba.
El Simba.
El Simba era el que vol aspirar a ser el...
Correcte.
El rei. Per tant, teníem el Simba.
Doncs mira, avui te'l compro.
No,
m'agrada. Sí, sí, sí,
sí. I aniré acompanyat per l'elefant.
Sí, sí,
l'elefant
sí.
És l'última convidada. La Imma Sabera es va autodefinir com un elefant. La sabies de la psicologia. Molt bé.
Fantàstic. Sí, sí. Doncs això, Raül, que ets el Simba, ara a la Torre et diran Simba, tu.
Molt bé.
Tenim una girafa i tenim el Simba. Vull dir, escolta, tenim de tot, a Torredembarra, eh? No ens podem queixar, a la Torre.
Raül, d'on com ves? Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i deixeu-me dir que he estat molt a gust i que, de veritat, que no m'esperava que fos això tan distès, ja em vau avisar, però la veritat que molt, molt agraït que ha sigut molt... Molt amistós i molt agradable aquesta estona amb vosaltres.
Fins ara tothom ha sortit content d'aquí. Sí, no sí, han tingut sí. Cap persona que hagi...
Haurem de treure més punyals, ja trobo.
Mira, volia iniciar una nova minissecció. Qui t'agradaria que portéssim a la jungla de la Torre, de Torredembarra?
Ostres. Em pots fer un repàs ràpid dels que he vingut?
Mira, han vingut Llorenç Gómez, ha vingut Valepino, ha vingut la Clara Prats, ha vingut l'Imma Sagrera, ha vingut... Qui més ha vingut?
Laura Rodríguez.
El Jordi Sunyer. Ha vingut molta gent. La Lola García, també. Fins fa poc presidenta dels xiquets de Torredembarra.
Uh-huh. Ostres.
Difícil, eh?
És difícil. Ben bé, molta gent. Però un... d'interessant i que l'he conegut i tractat en diversos àmbits i crec que és una persona a la Torre i a Baix Mar amb molt de recorregut.
Ui, Baix Mar.
Us sorprendrà, jo crec, eh? Salvador Castells.
Sí?
Molt bé.
Doncs
apuntem.
Apunta.
Ja sabem qui produirà aquesta entrevista. De Baix Mar.
M'agrada la idea. Sí. No, i a més... Jo crec que no haguéssim passat, no haguéssim pensat no, no. Nosaltres. Veus?
Perquè el Gerard Casens ha entrevistat a Berta Castells, sí. La seva filla.
Però no el pare.
Però no el pare.
Lo fàcil seria Berta Castells i això, que també, evidentment, va. Mereix això i,
sí, sí,
i més, eh?
I més, no?
Però
és cert,
ho justifico només, eh? La tria és que, arrel de ser regidor, doncs l'he conegut en certs àmbits i molts col·laboratius per part seva, tant d'esports, tant de millora de via pública, tant d'incidències, tant de festes, cavalcades de Reis, i doncs aquests punts de trobada trobo que és un pou de saviesa, com a mínim, de la saviesa de la Torre.
Sí, sí,
crec
sí.
Que és una de les coses... Doncs,
ens apuntem, ens apuntem.
Apunta'l, apunta'l, i tant, i tant. Ja tenim candidat.
Si un futurible alcalde ens diu que portem algú, l'hem de portar, l'hem de portar. Perquè Xavi Hernández ho veig més complicat, però bueno, mai se sap.
Error.
Perquè té relació amb Torredembarra.
Xavi Hernández, a Baix Amar, molts...
Sí, molta relació. Sí, sí,
per això
sí,
ho dic,
sí,
per
sí,
això
sí.
Ho dic.
En farem, ho farem, ho farem. En tot cas, Raül, deies que tu no tens mesura a l'hora de parlar, però és que el Jordi...
Sí, sí, ja.
Sort que no em dedico a la política.
Pensa que per acomiadar el podcast podem estar una hora, eh?
L'Albert no parla mai. És un tio que discret, no, tothom diu... És que l'Albert no xerra. No,
jo vaig per feina.
Molt bé, doncs fins aquí el nou capítol de la Jungla de la Torre. Moltes gràcies, Raül, per haver vingut a acceptar aquesta invitació. I gràcies, Albert, per sempre ser tan simpàtic i tan bona persona.
Gràcies.
Tot i ser d'Altafulla.
Residir a Altafulla.
Salut i que hi ha.
Vinga, moltes gràcies.
La Jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.